A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
És freqüent pels historiadors interessar-se sobre els personatges concrets. Així, podem trobar infinitat de biografies i d'estudis sobre personatges dels més diversos. Normalment, això sí, individus que han tingut una certa rellevància en el seu camp, fos el que fos. Per l'escenari acostumen a desfilar reis, eclesiàstics, nobles, literats, guerrers, grans mercaders o filòsofs, per posar-ne alguns exemples. Avui volem aturar-nos en un aspecte humà molt concret i veure en aquest i en successius programes la seva evolució, el polímata. I què és un polímata? Ni més ni menys que un individu que ha excel·lit en diferents camps del saber i en diferents disciplines acadèmiques. Avui repassarem la trajectòria d'alguns d'aquests personatges dins l'antiga Grècia i el món romà. Acompanyeu-nos en aquest viatge. Benvinguts a la història dels polímates, benvinguts a les portes de Troia. Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio història de la xarxa de comunicació local dels els estudis de Ràdio Castellà. Avui per parlar sobre els polímates i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvinguts.
Bones, què tal?
Avui parlarem dels polímates, sobretot centrant-nos en l'antiga Grècia i en el món romà. I la primera pregunta és si al llarg de la història han existit molts polímates.
Jo ara mateix, després d'escoltar-te fent aquesta excelsa introducció, amb aquesta veu que tens, aquesta dicció, aquesta pausa, doncs estic dubtant si sumar un mes, no?, a aquesta llarga llista de polímetres de la història.
És una floreta.
Pren-t'ho com vulguis.
És que rebo moltes hòsties ja com a becari, una floreta sempre...
Clar, ja veurem, no?, com definim què és un polímata. Ja podeu endevinar que cada època de la història ha significat coses diferents o com a mínim ha tractat punts o disciplines científiques i humanístiques, artístiques diferents, però si ensenyim aquesta definició, no?, de que és una persona que ha arribat a dominar diferents branques del saber, doncs la llista, ja us podeu imaginar, que és força reduïda. No? Una persona pot excel·lir en un camp del saber, a la seva disciplina. Tu, per exemple, ets un excel·lent historiador, però això no implica que siguis un excel·lent ballarí. No em consta, no t'he vist ballar mai. No sé si ets un excel·lent ballarí o no. M'estàs dient que no?
T'estic dient que no amb el cap, no ho soc.
Potser si ets un polímeta està parlant la teva falsa modèstia?
No ho està fent. No sóc un excel·lent ballarí, no passa res.
En qualsevol cas, no han estat molts els personatges que han excel·lit en diferents branques del saber o en branques molt diferents del saber, però sí que aquests polímetes, aquests experts, aquests erudits, han existit durant bona part de la història, com a mínim en tenim constància dels darrers 2.700, 2.800 anys d'història. Hi ha un llibre, una mica, que és el que seguirem com a fil conductor per programa d'avui i successius programes, ja veurem quants, que de Peter Burke, El polímata, una història cultural, ell diu des de Leonardo da Vinci a Susan Sontag, però ell el que fa és una recopilació, no?, d'aquests personatges, bàsicament europeus, bàsicament a partir del Renaixement, però no només, que han passat a la història per ser grans especialistes en diversos temes. No? Home, el que moltes vegades identifiquem amb homes del Renaixement, no? Gent que pot ser capaç d'assolir l'excel·lència científica o humanística en diferents disciplines. Peter Burke fa una llista en apèndix on identifica més de 500 polímates occidentals al llarg de la història. No? Evidentment no els repassarem un per un, sinó mira, tindríem la temporada feta. Seria una bona idea, però arribem tard.
Hauria d'haver estat el programa 500.
Sí, i podíem dir que seria una temporada lenta, foc lent, no? Cuina de la d'abans, anem lents perquè anem lluny i totes aquestes coses. En qualsevol cas, ja veurem que no n'hi ha molts, però sí, si rasquem, veurem que trobem personatges que compleixen aquest requisit.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Dice pa' qué comprometerse, si soltera ya le va mejor. Ella no quiere compromiso, ya la llora y no cree en el amor. Dice pa' qué comprometerse, si soltera ya le va mejor. Ella no quiere compromiso.
Alberto, encetem el primer programa, com ja has avançat, sobre les polímates, amb una banda sonora, si més no, curiosa.
Clar, jo repto a la nostra audiència que posi música al programa d'avui, no? Que quina banda sonora li posem a un tema com els polímates. Jo fent una àmplia recerca musical sobre el tema, vaig topar amb un artista que casualment o no casualment té el nom de el polímata, vale, que és el perpetrador de la cançó que acabem d'escoltar. És un cantant de reggaeton de la República Dominicana, de Santo Domingo, nascut el 1998. El polímata és el seu nom gens pretensiós, no? Com a gran expert en molts camps del saber. També buscant banda sonora d'aquest programa a YouTube, he trobat molts criptobros il·luminats que agafen fan seu el terme de polímata, no? Com a homes i dones del Renaixement.
Fantàstic.
Ok, si vosaltres ho dieu, res en contra. I venia molt de gust, ja que tenim un cantant que es diu el Polímata, que a més fa honor al seu nom d'home del Renaixement i és un cantant de reggaeton. Llavors, m'ha semblat l'opció més coherent decorar la banda sonora del programa amb cançons del seu repertori. Llavors, possiblement serà el primer reggaeton a les portes de Troia.
Però no serà l'últim. No serà l'última, perquè almenys n'hi ha dues més.
Com a mínim queden dues més. Aquest és Soltera, el seu disc. No es refereix a Ally McBeal, abogada soltera, però, no sé, promet.
Promet, i haurem de veure també quines cançons posen en els següents programes, perquè ja has gastat la carta del polímata.
Sempre puc posar les tres mateixes.
Podem fer-ho, i tant que podem fer-ho. Si més no, abans d'endinsar-nos al programa avui, Alberto, podem donar una definició concreta, una definició exacta de polímata?
Bueno, una mica ja és la que hem dit abans, no? Podem considerar un polímata una persona que ha arribat a dominar diverses disciplines del saber, no? Clar, això, evidentment, ens porta a una altra pregunta. Què és una disciplina del saber?
I què és una disciplina del saber?
Gràcies per aquesta pregunta.
De res.
Doncs dependrà una mica del moment històric on estem, no? Si pensem en disciplines acadèmiques, aquestes es poden percebre tant des de la part intel·lectual com des de la part institucional, no? De quin currículum acadèmic és el vigent en cada època, no? Etimològicament, no? Si ens afarem a l'etimologia, una disciplina és allò que s'aprèn a través d'una instrucció o d'uns exercicis pràctics, d'una pràctica continuada, no? El terme neix a la Grècia clàssica i allà el concepte de disciplina es podia referir a línies generals a un d'aquests quatre grans àmbits. L'atletisme, no? L'esport, l'atletisme, és una disciplina, no? Perquè requereix un aprenentatge, requereix un mètode, requereix una rutina. La religió, la guerra i la filosofia, no? Aquestes serien les quatre grans branques dels inicis de les disciplines. Atletisme, religió, guerra i filosofia, que tenen en comú que són disciplines en tant que necessiten ser apreses a través d'un mestratge, a través d'una, com no, disciplina, d'un mètode, i per tant una mica aquesta seria la definició primigènia del terme.
I ja ho has anat avançant des del començament del programa. Suposo que aquestes disciplines aniran variant al llarg del temps.
Sí, home, si no seria un polímata, doncs tindria poques combinacions, no? Seria un religiós, filòsof, guerrer, atleta. Bueno, guerrer i atleta acostuma a ser, no? Però esportista guerrer, com els jugadors del bàsquet de Real Madrid, no? coses així que combinen el millor de cada casa, no? Evidentment, aquestes disciplines van variant al llarg del temps i poden fins i tot, en segons quins moments històrics, incloure àrees que avui en dia ni tan sols consideraríem sabers. Com per exemple, en el cas de Roma, hi ha una de les disciplines que es coneixia a Roma era allò que es coneixia amb el nom de disciplina etrusca, que no era altra... que venia dels etruscos. Que venia dels etruscos, clar. Que no era altra cosa que l'estudi dels llamps i els trons, com si estiguéssim en un còmic de Tintín, amb finalitat endevinatòria, no? És l'estudi de els llamps, els trons, els fenòmens meteorològics i com a partir d'això, no, ja vam dedicar un programa als augurs, als endevins de l'antiga Roma, com això podia generar un coneixement endevinatori, no? Ben aviat es codificaran disciplines o hi haurà una sèrie de disciplines reconegudes, no? Per exemple, ja en el segle V després de Crist, Marcià Capella instituïa l'existència de 7 disciplines que es mantindran durant tota l'edat mitjana, no? 7 arts, 7 disciplines, com poden ser la gramàtica, la lògica, la retòrica, l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia, no? A l'edat mitjana ja sabeu que es s'agruparan. Hi hauria la gramàtica, la lògica i la retòrica, serà el trivium, no? els estudis de llengua, els estudis elementals, mentre que l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia serien els coneixements de números, no? Matemàtics. A algú li pot sorprendre que la música sigui considerada un art matemàtic, però a l'antiguitat clàssica era així, no? Perquè té un compàs, té un sistemes numèrics, té una sèrie de repeticions... I tenim a grans músics multidisciplinars com el cantant de reggaeton que hem escoltat abans.
No sabem si de facto o només de nom.
No ho sé. Però en tot cas, aquesta llista serà la base de disciplines o del coneixement erudit occidental durant, com a mínim, uns 1.000 anys.
Sí, perquè actualment, si en el nostre currículum ens marquessin l'assignatura de gramàtica, lògica, retòrica, aritmètica, geometria, música i astronomia...
Bueno, més o menys està, no? La gramàtica és la llengua, la lògica és l'argumentació, igual que la retòrica. Però, bueno, si fa no fa, ara apilem objectes de color,
sí, fem
ambients, fem racons...
Muntem, bueno, una miqueta, no, sí, robots... En fi, els camps del saber, però, apareixen i desapareixen.
Sí, llavors, de fet, com a màxima històrica, no té cap sentit observar la història cultural del passat amb ulls del present. Això serveix per pràcticament qualsevol àmbit històric. Per exemple, l'explosió de les disciplines científiques contemporànies, la biologia, la geologia, l'antropologia, la genètica, no? Crear àmbits de saber nous que no té cap sentit transplantar el passat. Ah, els grecs ja coneixien la teoria atòmica, ja parlen d'àtoms. Sí, sí, Juan Ramon, sí. Però no en el sentit que... però no feien enginyeria atòmica. De la mateixa manera, hi ha àmbits que en certs moments de la història van interessar moltíssim, però moltíssim, obsessionar fins i tot els grans intel·lectuals d'una època, i que avui en dia considerem meres superxeries. No? Per exemple, la màgia, l'alquímia, no? Que van tenir un gran boom al segle XVI i XVII europeus, en el moment del renaixement, de l'humanisme, el moment que sublimem com a moment de màxim interès del coneixement humà. Resulta que tots els savis del Renaixement eren uns flipats de l'alquímia i uns flipats de la màgia i de la necromància, i coses que actualment descartem a l'àmbit d'allò paranormal, no? Si algú parla de necromància o d'alquímia, està més a prop de quarto mil·lennio, no? que d'una facultat.
I llavors la idea de polímata ha estat sempre la mateixa?
Doncs sobretot a partir del moment en què es doni la revolució humanista i científica a Europa i les disciplines del saber es multipliquin i es fragmentin, cada cop serà més complicat excel·lir en múltiples camps de saber, no? I de fet descartem que es pugui en tots, no? Penseu que cadascun dels nostres oients pensi en quin seria per ell un polímata o una polímata actual, no? Una persona que excel·leixi no només en un camp, sinó en diferents camps. No em val Elon Musk, sisplau. Sisplau.
Excel·leix en l'àmbit de ser ric.
En l'àmbit de ser gilipolles.
I en l'àmbit de ser gilipolles.
Vale, aquí normalment... tenim dos àmbits, clar, el de ser ric i el de ser imbècil, no? Que no són àmbits excloents. I de ser un esclavista, no? De venir de família esclavista. Però això, bueno, pobret, no té culpa. En qualsevol cas, a l'actualitat, per exemple, es considera un polímata una persona que excel·leix en dos camps del saber. Hem baixat els currículums.
Sí. Mentre que històricament
estem regalant la polimatia. Tot i que històricament trobem personalitats que van excel·lir en 4, 5, 6, 7 disciplines ben diferents. No? Stephen Hawking, no me l'imagino excel·lint, jo que sé, en la música. No? Que sóc un gran científic, sóc un gran enginyer i a la vegada sóc un gran músic, o sóc un gran literat, o sóc un gran ballarí. Bueno, no? Han canviat els temps.
Sí.
De fet, aquelles que ens esteu escoltant i us dediqueu a la recerca, ja us podeu imaginar com de difícil és actualment estar al dia de les darreres novetats i publicacions en només una especialitat científica o només un tema hiperconcret d'una especialitat científica o humanística hipercompleta. No? Com per plantejar-se de manera més o menys seriosa fer-ho amb més d'una. No? De tenir un doctorat en bioquímica i un doctorat en música clàssica. El doctorat en història el regalen, no passa res. No?
El doctor del programa.
Però ja ens indica, no, que els coneixements actuals s'han densificat tant. No? De fet, s'han publicat més en els últims 20 anys que en tota la història de la humanitat. Llavors és pràcticament impossible estar al dia de tot.
A les portes de Troia. La història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
No tiene quien la controle. Enrola si quiere enrolar. Ella llega de madrugada. Ella vive sola nada más. Ella no tiene quien la controle. Ella se gobierna y hace lo que quiera. Pa' enrola sin condiciones. Usa ropa cara y está ready pa' gastar. Y no tiene quien la controle.
Sí, segona cançó de El Polímata.
Omar Brito de Jesús.
Omar Brito de Jesús.
Omar Brito de Jesús. Jo també en canviaria el nom. Que és un bon exemple que fa honor al seu nom. Excel·leix a la vegada en matar la música i en fer crims contra la humanitat.
Bueno, mira, ja en tenim dues.
Pobret, tampoc és tan dolent. No, he vist fer coses pitjor al Fari. Sí.
En fi, vistes les disciplines i els polímetres, com estructurarem el cos del programa avui?
Molt bé, excel·lent pregunta, no sé, no, potser no li preguntes a la persona indicada més adequada per estructurar guions o programes. En qualsevol cas, el més senzill, no, el que ens demanaria el cos seria arrencar aquest programa ocupant-nos dels savis del Renaixement en endavant, no? És a dir, arrencar, per exemple, com ho fa Peter Burke en el seu llibre, amb Leonardo da Vinci.
Molt típic.
Com a paradigma d'home renaixentista complet, accents en camps tan diferents com la pintura, l'enginyeria, l'escultura, l'òptica, la botànica, no? A veure, que després també, tampoc era per tant, no? Perquè era pintor, però...
però no molt.
No molt, i el Sant Sopar està bé, però en 20 anys estava fet una merda perquè tant experimentar amb la pintura se'l va carregar. Era enginyer, però al final mai del que construïa funcionava o li comprava, no? Era escultor, però mai acaba de fer una escultura.
Bueno, és paradigmàtic, no? Ell volia viure d'enginyer i no podia perquè ningú li comprava res. Així.
En qualsevol... És un cas paradigmàtic, per exemple, això passa també ara, que hi ha futbolistes que volen viure de l'esport i viuen del teatre. No passa res, no passa res.
No només futbolista.
O vols viure de la política i acabes vivint de la faràndula. En qualsevol cas, podríem haver començat per aquí, no? I anar coneixent els savis i sàvies d'època moderna i contemporània.
Però com que nosaltres no som Peter Burke i som super originals i trencadors i guais, suposo que no és el que farem avui.
No, bueno, ell de fet comença el seu llibre, titula el seu llibre, sí, però tampoc comença.
O sigui, no és cronològic.
Tampoc
no
comença. Cronològic. Sí, és cronològic, però fa allò tan típic de parlaré d'això, però començo a parlar una miqueta abans.
Ah, d'acord.
Vale? En qualsevol cas, avui no parlarem de Leonardo da Vinci i avui no parlarem dels savis i els polímetres del Renaixement. Qui sap si més endavant.
O sigui, has començat ja dient que faràs una tira de programes i ara ja és... Qui sap?
Bueno, jo puc fer una tira de programes i no arriba mai a Leonardo da Vinci. Puc fer avui un de Grècia, demà un de Roma, passat un de Xina, un de Pèrsia, un de l'alta de mitjana, la mitjana central de la plena...
I anar allargant.
I anar allargant. Però bueno, no sé, ja veurem. Una cosa que sempre intentem posar en valor en aquest programa, de fet, ja ho sabeu, és trencar la visió moderna de la història, no? I trencar aquest tòpic de pensar que totes les coses del món modern comencen a l'època moderna, no? I posar en valor l'antiguitat i especialment l'edat mitjana. Per tant, arrencarem la nostra passejada per la història dels polímetres, no al Renaixement italià, tampoc som super originals, començarem a l'Església clàssica, no? Que és una altra parada típica, i de la mateixa manera, la mesura que el guió tan estructurat que portem i a la planificació de programes on s'ho permeti, li dedicarem també, intentarem trencar la visió eurocèntrica, interrogar-nos sobre el que passa, per exemple, a la Xina, al món islàmic, i també, sempre que sigui possible, per també el trencar la barrera de gènere i parlar de polímetres dones, no? Sempre que sigui possible.
Sembla que se'n gira feina, així que som-hi. Per on comencem?
Bueno, doncs comencem per la Grècia clàssica, o com a mínim una miqueta abans de la Grècia clàssica.
I abans de començar, hem de conèixer alguna cosa? Necessitem una mica de context? Què ens vols explicar?
Bueno, bàsicament hem de saber que ens trobem en una època on un concepte com el de polímata potser no era gaire necessari. No? No perquè no hi hagués intel·lectuals que s'interessessin per diverses disciplines, sinó més aviat perquè aquesta era la configuració per defecte del saber i dels intel·lectuals. No? La Grècia clàssica... L'antiguitat clàssica en general, es caracteritza per una amplitud de mires, per una curiositat interdisciplinar, que diríem avui, si volguéssim utilitzar aquesta neollengua.
Pitàgores era un projecte.
I suposo. Sócrates els treia de l'aula. No sé si es tatuava frases... de literatura. És que va haver una conta a La Vanguardia fa un parell de dies sobre un profe que per motivar els seus alumnes es tatuava frases de
avaluar-se a aprendre.
No, frases de poesia. Versos de Lorca i tal, per motivar els alumnes. Ja que jo em tatuo, tu aprens. Com si fossis tan important.
És com Harry Potter.
Jo no sé si és pedagògic, però és una bona manera de treure't la samarreta d'abans de menors. Però bueno,
que no és el que feia Sócrates.
Bueno, el van acusar de corruptor, dels joves, així que no sé. Però no imagino a Sócrates aixecant-se la túnica i dient mira lo que tengo. O sí, però en un altre context. No?
Qualsevol... Haurem de preguntar a Plató.
Sí, no serà plat de bon gust. En qualsevol cas, aquesta amplitud de mires, aquesta interdisciplinaritat, està a l'ordre del dia del coneixement a Grècia. No? Podríem resumir dient que ja que hi havia moltes menys coses a saber que avui en dia, no, comparat amb el volum de coneixement científic i humanístic de segles posteriors, encara era possible dominar-ne la majoria del que se sabia d'una manera excel·lent. Tot i així, tampoc traiem mèrit, no? No era ni de lluny una tasca fàcil ni una tasca ràpida. Precisament per això, aquells que excel·liren en diferents camps van ser reverenciats per la seva saviesa i van projectar una llarga ombra durant segles posteriors.
De fet, els grecs, dins la imatge tradicional que tenim d'ells, semblen obsessionadíssims pel coneixement. De fet, aquesta ombra que ens acabes de dir, no, arriba al temari dels instituts actuals i està clavadíssim en el nostre imaginari.
Sí, en els nostres currículums, no, que diríem. De fet, aquest és el tòpic, no? Ja sabeu que la història, com a mínim a nivell generalista, es mou a través de tòpics o de llocs comuns, i mira, doncs a Grècia l'ha tocat el tòpic de la saviesa, de la filosofia, del bressol de la cultura, no?
L'origen de la democràcia.
Jo què sé, Catalunya, Empúries, origen de Catalunya. Bueno, perdona, quatre idiotes allà perduts que no sabien què fer. En tot cas, valorem molt que lògicament. El que és indubtable és que a l'antiga Grècia serà on trobem les primeres reflexions, per exemple, sobre el valor de l'aprenentatge, el valor de saber. Per exemple, el filòsof Heràclit, estem segle VI-V abans de Crist, qüestionava el fet, una cosa molt, és un debat molt modern, el fet de que tenir molta erudició sobre moltes coses no implica necessàriament per si mateixa comprendre aquelles coses, no? Que moltes vegades no cal confondre l'erudició o el saber de molts temes amb saber bé sobre aquests temes, no? L'altra banda d'aquest debat seria el filòsof Empèdocles, una generació més tard que Heràclit, que comentava que el simple fet d'aprendre coses augmentava la saviesa, no? Per tant, saber de molts temes implicava molta saviesa. Aquí hi ha com dues postures, no? Hi ha Heràclit és més partidari de la especialització, saber molt d'una cosa però només d'una cosa, perquè és l'única manera de poder saber molt bé sobre aquell tema. I en canvi Empèdocles creia que saber de moltes coses es retroalimentava i et feia més savi, no? Que seria potser la visió més propera als polímates del programa d'avui.
I el debat entre Heràclit i Empèdocles acaba aquí?
No, de fet no acaba aquí. És el gran debat que s'estén sobre el tema de la polimatia, fins i tot encara avui, no? Què és millor, l'amplitud o la profunditat? No sé, és una pregunta que ara fet en veu alta
sona pitjor que escrita.
Reformulem-la. És millor saber una única cosa gran, important, o saber moltes coses diferents, no? Perquè si fa una idea, l'any 1953 el filòsof Isaiah Berlin publicava un assaig, no?, uns 2.500 anys després d'aquest debat entre Heràclit i Empèdocles, un assaig titulat El porc espí i la guineu, que recollia exactament aquest debat iniciat a la Grècia clàssica, no? Què és millor ser, una guineu? Reggaetonera, no? Sí. Tocar una mica tots els pals amb flow. O ser un porc espí, no? Recollit en ti mateix, cap a dins, que saps una cosa però la saps molt bé, no? Aquest seria, fins i tot, fixeu-vos com a vegades els filòsofs dialoguen, no? Gairebé dos mil·lennis i mig de distància.
Anem a buscar guineus, doncs. Anem a buscar guineus a la Grècia clàssica.
Per exemple, una gran guineu de la Grècia clàssica seria Pitàgores.
El del teorema, dels triangles.
El dels catets.
No? El dels catets, sí, i de la potenusa.
Sí, i de moltes altres coses, no? Pitàgores de Samos, que va viure durant bona part del segle VI abans de Crist, va ser una mena de guru intel·lectual. És una persona que avui en dia a mi no em cauria gaire bé,
no,
però bueno.
No, no.
És abastament coneguda la seva faceta com a matemàtic, però no només pel teorema que se l'atribueix, sinó també per altres avenços matemàtics, geomètrics, aritmètics. I no només això, perquè si fos això no seria un polímata, seria un tio que se li donen bé les mates, no? I punto, sinó que també va excel·lir en camps aparentment tan diversos com l'astronomia, la medicina, la política i la música. El problema principal amb Pitàgores és que no podem saber què és veritat i què no és veritat de tot el que creiem saber d'ell.
I això per què passa?
Bueno, bàsicament perquè Pitàgores és l'epítom d'una mena, és una mena de savi primigeni. Un guru intel·lectual, místic, que va fundar una escola de seguidors, no? L'escola pitagòrica, que a més incluïa moltes coses, no, no, no només el culte als principis matemàtics, sinó, per exemple, l'adopció de coses com el vegetarianisme, no? Era una mica com de avui en dia ho qualificaríem com de secta religiosa, no? Podríem dir-ho amb moltíssimes cometes. Però Pitàgores, no, funda aquesta escola de seguidors, se'ns diu que viatja pels principals focus intel·lectuals del món conegut, des d'Egipte fins a Pèrsia, no? Però les primeres referències detallades del personatge no van ser posades per escrit fins a uns 150-250 anys després de la seva mort, no? I haurem d'esperar encara 600 anys més, és a dir, uns 800 anys després de la seva existència, el segle III després de Crist, per tenir les seves primeres biografies completes del personatge, que són les que creen aquesta imatge, no? Com de Gandalf nudista, vegetarià, raro, que viu al Garraf, no? És aquelles coses,
coses
raríssimes, i que a més sap de mates i està rodejat de gatets, no?
Ah, de fet, aquesta imatge de pseudo-sectari, no, de Pitàgores s'ha explotat molt, no? Que hi ha hagut com llibres L'assassinato de Pitàgores i tot això que el rodegen d'aquesta mística estranya. I, de fet, ara, això, vull dir, no sé si és més aviat legendari, suposo que sí, que quan es descobreixen els nombres negatius, crec que són, o sí, suposo que són els nombres negatius, que, bueno, que la secta pitagòrica, que hi ha suïcidis dins la pròpia secta, no? De, bueno, aquesta idea tan...
Com que menys dos? Hòstia!
No pot ser.
La vida ja no té sentit.
Xupito de cicuta. No?
Hòstia.
En fi, ja ens has dit, no?, quina imatge tenim una miqueta actualment. Qui més qui menys ens sona una miqueta Pitàgores, però...
M'encanta que hi hagués hagut un grup de WhatsApp, no? Licómate salió del grup. seria molt divertit. Però bueno.
En fi, però en aquella època, què pensava la gent de Pitàgores?
Bueno, doncs movia a parts iguals passions positives i negatives, no? Com a tot gurú o com a tot xaman. Sí. Hi havia, de fet, aquests dos filòsofs que com comentat abans, no? Empèdocles i Heràclit, escenifiquen molt bé les dues postures respecte a Pitàgores, no? Hi ha qui, com Empèdocles, el considerava un home d'immensos coneixements, no? Una font primordial de la sabidoria, i qui, com Heràclit, el príncep dels impostors, no? Això ja passa amb la gent que sap molt, hi ha gent que sap, o que sembla que sap molt, hi ha gent que s'emmiralla, i hi ha gent que pensa, bueno, doncs si saps tantes coses no saps de res. No? Això passa, per exemple, és el fenomen tertulià de TV3.
Alberto, tu en quin posicionaries? A Heràclit o a Empèdocles? No et vols mullar?
És que Empèdocles és un nom superguai.
Sí.
Com vas, Empèdocles? Però jo, no ho sé, jo en el cas de Pitàgores crec que estic més amb Heràclit en el cas que existís Pitàgores, que és una altra cosa que també qualsevol dia.
Home, solucionaries la vida a molts estudiants de matemàtiques.
Sí.
En fi, la mateixa divisió que provocaven els pitagòrics la provocava també un altre grup de gent, un grup de pensadors, de professors, de filòsofs, que eren els sofistes.
Sí, de fet, el sofista és el polímata per antonomàcia, és el polímata per excel·lència, no? Aquells que hagueu fet història de la filosofia, el batxillerat, recordareu aquells éssers, aquella mena de fullets màgics impertinents que eren els sofistes, que sempre eren els dolents de la peli, no? perquè parlant de tòpics, el tòpic és anar amb Sòcrates i Plató.
Bueno, i els pinten malament perquè cobraven per ensenyar.
Clar, no? I els pinten malament per coses com que posaven el coneixement a l'abast del poble, no? Perquè si tu pots comprar el coneixement, ho pot comprar tothom, no? Però què fan els sofistes que ensenyen a la gent a defensar-se els judicis? Que només els aristòcrates hem de poder parlar bé en públic. Oh, Déu meu! Bueno, en fi, no parlem de Sòcrates, que per una mort bona a la història, en qualsevol cas... Aquests sofistes eren una mena d'enciclopèdies ambulants, no? Uns mestres itinerants que viatjaven ensenyant i resolent problemes. Per exemple, tenem a Hippias d'Elis, no? Que va viure a la segona meitat del segle V abans de Crist, que viatjava ensenyant astronomia, matemàtiques, gramàtica, retòrica, música, història, filosofia i art de la memòria. No? Jo entenc que si ensenyes tot això també has d'ensenyar l'art de la memòria, no? Per poder recordar-te de tot el que has après.
Poca broma, però com ja hem avançat fa un momentet, els sofistes tenien mala premsa.
Bé, bona part de la imatge popular dels sofistes ens ha arribat des d'una òptica ben interessada, no? La de Plató, que feia d'ells els enemics del seu mestre, en Sòcrates, i per tant, els diàlegs platònics, els sofistes són sempre l'enemic a batre o aquells que són destrossats per les argumentacions infal·libles del mestre.
I algun polímata en positiu en tenim?
Clar, tenim Pitàgores, no? Gandalf mal, i tenim els sofistes, que són una mena de testimonis de Jehovà, raros, enciclopèdics...
M'encanta.
Si hem de pensar en un polímata en positiu a l'època clàssica, seria Aristòtil. Primer, bueno, pràcticament els dos primers terços del segle IV abans de Crist. Aquí no podem retreure-li, com si podem retreure-li altres polímates de la història, que el fet de tractar temes i disciplines ben diverses fes que els tractés amb superficialitat, no? Aristòtil, allà on posa la seva atenció, tracta el tema, no?, d'una manera erudita i assenyada, no? Els seus escrits, de fet, seran la base del pensament occidental durant de manera intermitent, no? Ja sabeu aquest guadiana que, no?, que és el platonisme i l'aristotelisme en la història d'Occident, però serà una de les bases del pensament erudit europeu, com a mínim durant dos mil·lennis.
I a què es va dedicar a Aristòtil?
Bueno, el recordem gràcies a la selectivitat, o a l'ESPAU, o a la prova competencial de Schrödinger que tenim per l'any vinent, que no sabem com serà, perquè el nostre estimat Departament d'Ensenyament encara no ha ensenyat models de selectivitat.
Fantàstic, com
doncs el recordem com un filòsof interessat per la lògica, per l'ètica i la metafísica. Però el cert és que també va escriure sobre temes tan dispars com les matemàtiques, la retòrica, la poesia, la literatura. No recordeu aquella broma d'Umberto Eco, El nom de la rosa, no?, sobre el llibre perdut de la poètica d'Aristòtil, la teoria política, la física, la cosmologia, l'anatomia, la fisiologia, la història natural o la zoologia, no? A més de tot això, va tenir temps de ser el preceptor d'Alexandre, el qual no està malament, no? Alexandre seria el Frodo d'aquest acte.
Home, déu-n'hi-do, és un currículum bastant interessant. I més tenint en compte que és deixeble de Plató, no?, i que Plató és deixeble de Sòcrates.
Bueno, Aristòtil i Plató crec que era raro, no?
Sí, tenia una relació curiosa.
Plató per aguantar-lo, eh? Jo devia ser... Plató devia ser... En els banquets, no?, per donar-li de menjar a part.
I vols destacar algun altre polímata grec que creguis que hem de tenir en compte?
Ja, si saltem ja a època hel·lenística, a mi m'agradaria parlar de Eratòstenes de Cirene.
Eratòstenes de Cirene. Aquest també és un altre nom interessant, no?
Sí.
Una mica més llarg,
bueno, però...
Qui era?
Potser es deia Tòstenes i quan li preguntaven li deien i aquest qui era? Era Tòstenes. I potser ha passat a la història per un error, però no ho sabem. En qualsevol cas, va arribar a ser ni més ni menys que bibliotecari de la biblioteca més gran i prestigiosa del món grecorromà, no?, la mítica i mai ben ponderada Biblioteca d'Alexandria. Avui tirem de tòpics. Els seus coneixements s'estenien per camps tan diversos com gramàtica, literatura, filosofia, geometria, geografia, matemàtiques i astronomia. Ja veieu que més o menys repeteixen, no?, aquest grup de disciplines clàssiques. I Eratòstenes ha passat a la història, a més de per la seva tasca de bibliotecari, que mai podrà fer també com un mico. Ja sabeu que els orangutans són els millors, els simis són els millors bibliotecaris, però en qualsevol cas se li atribueix la medició de les dimensions de la Terra i la demostració de l'esfericitat de la Terra, no? Fixeu-vos com dues coses que actualment serien impossibles de trobar un bibliotecari, no?, que et demostra que la Terra és esfèrica. Són com dos camps del saber completament diferents.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Matar,
en aquesta tercera entrega per fi es presenta i diu el polímata.
El polímata. Que no sap si és polímata o politoxicòmano, però en qualsevol cas... Bueno, a mi m'agrada perquè a més és una tria molt conceptual. Potser estem davant de la Rosalia moderna, polímata, perquè hem començat amb aquest tríptic, no? amb aquest disc conceptual en tres entregues, per soltera, si se'n recordeu. La segona es deia independiente, sí. I la tercera és... ¿Cuándo vas a volver? Llavors, conformen de manera totalment involuntària un descens als inferns pràcticament dantesc, no? Soltera, independiente, ¿cuándo vas a volver?
Fantàstic.
Veieu com en el fons sí que era un polímata, sí que era un home del Renaixement.
I de fet, el descens dels inferns ens porta cap a Roma.
Bueno, escolta, cadascú
no se podia,
no se podia saber. Particular.
Anem a veure què passarà amb els polímates a l'antiga Roma. Trobarem una situació similar a la de Grècia?
Bueno, els romans entendran la polimatia a la seva manera, com pràcticament tot el que fan els romans, que ho fan a la seva puta manera. Però per alguna cosa són romans i bueno, tenen la legitimitat per fer-ho. Sí. Pels romans hi havia disciplines que per si mateixes, fiqueu-vos en la flipada, ja, eh? Pels romans hi havia disciplines que per si mateixes constituïen la base sobre la qual es construïa la resta de sabers.
No?
Per un grec... el coneixement del món és divers i, per tant, per arribar a una veritat universal l'has d'enfocar des de diverses disciplines diferents, no? A través d'un mètode. Pels romans és, quina és la teva disciplina preferida? Aquesta, doncs aquesta serveix per explicar tota la resta. Sujeta'm el cubata. No? Un exemple de sujeta'm el cubata és Ciceró. No? Que és un dels exemples paradigmàtics d'aquesta postura. Per ell, en Cigronet, Ciceró,
Cigronet, li podem deixar al llarg del programa.
Bueno, és que li deien que Ciceró directament significa
Cigronet. Fantàstic.
Com Calígula, que és com la les seves tetes petites. Doncs per Ciceró, l'art suprem, no? I com ell era un orador, l'art suprem, la disciplina més important, era l'oratòria. Ja que per dominar-la s'havia de complir la condició prèvia de tenir un saber ampli en moltes matèries. No? És com l'anell únic de les disciplines. Si tu... Fixem que és molt perillós. Si tu saps parlar bé, pot semblar que saps de tot. No? Llavors, és la condició prèvia per dominar la resta.
Sembla que Ciceró s'acosta a la postura de Tertulià una miqueta.
Comença per la C. Ciceró potser signava C. C. No?
C de...
Bueno,
gràcies.
Bueno,
en fi. I com és això?
Com és això de Ciceró, no?
Sí.
I el de Ciceró, com va? Bueno, doncs, per Ciceró, fos quin fos el tema que es tractés, un orador sempre parlaria millor del tema, tot i tenir-ne potser menys coneixements específics. No? Era la guineu, no? Recuperant aquelles imatges de Berlín. No? Seria la guineu que passa per sobre dels porcs espins. Un cas similar, però no és l'únic, Ciceró no és l'únic que es flipa, un cas similar és el de Vitruvi, no? Que per ell... Ell era arquitecte, llavors, quina és la disciplina suprema? O, Déu meu, l'arquitectura.
Quina sorpresa.
Tu tens un any d'arquitectura, llavors tu potser estàs a prop, no? Tu ets, si Vitruvi és el Son Goku del coneixement, tu potser series el Krilin o el Yamcha.
Bueno, Krilin, Krilin està bé. Ah, i en Pau?
Bueno, Pau va acabar la carrera.
Per tant, Pau podria ser un polímata romà.
El Pau és com a mínim, cor petit.
Déu-n'hi-do, cor petit.
Cor petit.
Cor petit està bé.
Està bé. Per Vitruvi, l'arquitectura era en si mateixa una polimatia, no? Ja que tot bon arquitecte havia de tenir coneixements de literatura, de dibuix, de geometria, d'història, de filosofia, de música, no? Perquè la música també, penseu en els temples grecs, per exemple, no? L'ordenament musical del cosmos és a la vegada l'ordenament racional de l'arquitectura, de la medicina, no? Perquè l'arquitectura és salubritat, del dret, de l'astronomia, no? I per tant, per ell, l'arquitectura era la polimatia per excel·lència. No? Ja us he dit que els romans van al seu rotllo. No?
Recordo perfectament que quan vaig fer arquitectura van fer totes aquestes assignatures. Medicina...
Per això ho vas deixar.
I tant. Abans d'endinsar-nos a l'imperi, no? Abans d'abandonar la república, Queda algun polímata romà que vulguis destacar?
Bé, doncs algun polímata republicà que podem destacar, doncs hi ha uns quants. No? Jo destacaria dues figures importants, la de Marc Porci Cató, conegut com Cató el Vell, no? Perquè hi ha un Cató jove, que va viure, no?, entre finals del segle III abans de Crist i la primera meitat del segle II, i la de Marc Terenci Varró, no sabem si jove o vell, que va néixer, que diguem que ocupa la seva vida intel·lectual pràcticament tot el segle I abans de Crist. Dues figures, la de Cató i la de Varró, ben polifacètiques. Del primer, Quintilià ens diu que tenia grans coneixements en camps tan diversos com la guerra, no? De fet, Cató ha passat com a la història com un gran militar, la filosofia, l'oratòria, no sé si Cicero estaria content, la història, el dret i l'arquitectura. Fixeu-vos aquí, també Vitruvi també estaria content. I, de fet, el propi Cicero l'elogia dient que dins de la seva època no hi havia cap tema, però cap tema, com si fos això, un tertulià de la tele, sobre el que es pogués saber alguna cosa que ell no hagués sabut ja abans i ja millor i hagués posat per escrit.
Vulcanòleg.
No? Vulcanòleg. Ara vinc.
Dóna'm un moment.
Jo és que és l'exemple perfecte que sempre poso. Jo recordo, va haver un atemptat al Yemen que va morir algun turista espanyol i jo estava per casa dels meus pares i estava a la tele posada, no sé si en Rosa Quintana o alguna tertúlia d'aquestes de matí, i estaven fent com la tertúlia del cor, ¿vale? I llavors arriba com la notícia de ha habido tremendo atentado en Yemen, possiblemente turistas españoles muertos y tal. I llavors, què faria una tele normal? Donar pas, no?, a experts. Què fan allà? Pues una de les tertulianes que estava a la premsa del cor diu: bueno, entonces, ¿hablamos del Yemen o no hablamos del Yemen? Saps? Com si la persona que et pot dir de quin color té les calces Belén Esteban, no?, pugui opinar-te sobre els conflictes territorials al Yemen. No? En qualsevol cas, si Marc Porci Cató hagués viscut aquell moment, segurament estaria en aquella tertúlia. Per la seva banda, a Marc Terenci Varró se li atribueixen una gran quantitat d'obres escrites sobre temes tan diversos com les antiguitats, el llenguatge i el per què les paraules signifiquen el que signifiquen, no? Les etimologies, el dret, la filosofia, la literatura, la història o la navegació, no? Ja posats a escriure sobre temes diversos, doncs, escrius de temes diversíssims. Malauradament, el cas de Marc Terenci Varró és un d'aquells casos de polímates dels que intuïm o sabem que són polímates, però tampoc ho podem demostrar gaire, més que per la seva fama, ja que, malauradament, només es conservem una obra completa seva, el De Re Rústica, i una altra força conservada. Força vol dir que dels 25 llibres en conservem 6.
Bueno, força, bueno, escolta,
això
força.
Està un de cada 4. Bueno, i l'índex, que és el de Lingua Latina, no? Que és aquest tractat sobre la llengua latina, i conservem alguns petits fragments d'altres obres seves. No? De fet, és un bon exemple, un molt bon exemple, de tot el que s'ha perdut de la literatura antiga. No? Però, en tot cas, Marc Terenci Varró ha quedat, no?, com un d'aquests polímetres, com un d'aquests savis complets de l'antiguitat.
Passem pàgina i ens endinsem als polímates imperials.
Els polímates imperials són una mica com Star Wars, això, no? El General Thrawn seria un polímata imperial.
Que tant de bo torni a aparèixer en breus.
Bueno. A veure si... En qualsevol cas, la llista és llarga, no? Però intentarem veure'n alguns en aquests 5 minutets que queden de programa. De fet, veurem un i ja està, són romans, tampoc.
I n'hem dit molts.
Ja n'hem dit molts.
Per ser tu, hem parlat molt de Roma avui.
Ja hem parlat molt de Roma. Vale? Si, clar, és que el problema de dir polímetres imperials, vale, alt imperi, perquè si entrem ja segle II, III, i aquí introduïm la variable del cristianisme, els antonins, i el baix imperi ja la dinàmica és diferent. Bueno, mira, Plini el Vell. Per seguir amb els vells. Som gerontòfils avui. Tenim a Cató el Vell, tenim a Plini el Vell. Segle I abans de Crist, no? Entre el 23 i el 79 després de Crist. Potser seria un dels grans savis d'inicis de l'imperi, no? D'època d'August. No només per l'amplitud, no només per l'amplitud de la seva obra, sinó pel pes que tindran el saber occidental fins a entrat al segle XVII, per entendre'ns. No? Ell va dominar de nou temes tan dispars com la gramàtica, la retòrica, la història militar, la política, ojo, cuidao, l'art de combatre a cavall.
Epa!
Jo dius, mira, el mateix t'escric de gramàtica, el mateix et faig no, un estudi sobre el datiu plural que et dic com t'has de muntar en un cavall i com has de combatre en cavall, no? Que sabeu que és el que feien els bons romans. No? O les ciències naturals, de fet. Si ha passat per alguna cosa a la història Plini el Vell, a més de parlar vulcanologia, en aquest cas sí, seria un bon expert que portar el programa si no fos perquè... perquè, oh sorpresa,
una
no
mica de cendra.
Per la seva història natural. No? Que de fet la història natural de Plini serà una veritable enciclopèdia que busca copsar tot allò natural i viu en el sentit més ampli. No? És una obra que tracta d'astronomia, de matemàtiques, de geografia, d'etnografia, d'antropologia, de biologia humana, de zoologia, de botànica, d'agricultura, d'horticultura, que com sabem és una cosa molt diferent a l'agricultura, la farmacologia, la mineralogia, del Minecraft no en parlava, però, de l'escultura, de la pintura i de l'estudi de les pedres precioses, de la gemmologia. No? Si us fixeu, és una mena de recopilació, aquesta història natural, que engloba bona part dels coneixements d'àmbit natural. No? I serà tan important que serà la base fins a la revolució de la biologia al segle XVII, no? on realment el món natural es mira des d'una altra òptica. La història natural de Plini el Vell serà la base sobre la que sustenti tot el coneixement aparentment naturalista. Fins i tot els bestiaris medievals en bona mesura veuen d'aquesta història natural de Plini.
Tenim temps, Alberto, de parlar d'alguna coseta més?
Bueno, mira, podríem parlar d'alguna coseta més. En aquests 2-3 minuts que en queda, jo voldria, ja que he dit que ho faríem, parlar, per exemple, d'una altra gran àrea de polímates de l'antiguitat, que és com és l'antiga Xina. No? Ni que sigui una mica, molt ràpidament, un tuya mia per veure el contrast respecte als de la tradició grecorromana.
I quina serà la diferència més gran entre aquests dos models?
Bé, bàsicament els polímates grecs tenen una clara trajectòria com a mestres, no? Com a creadors d'escoles de pensament, i aquest és un tret que ja hem vist, no? Que tenen en comú personalitats tan dispars com les de Pitàgores, la de Sòcrates, la de Plató, Aristòtil o els propis sofistes, no? Que aquest mestratge, aquesta didàctica, no? La disciplina al final és una paideia, és una didàctica, és un ensenyament. En canvi, en el món xinès, llàstima no tenir temps d'entrar a personatges concrets, però el paper del... Potser ho farem, no? Com alguns d'aquells són més medievals, moderns, doncs ja farem, encara que siguin més moderns. En el món xinès, en canvi, el paper del polímata és més aviat un altre. No, no tant el paper de mestre, no? El savi no és tant el mestre, sinó sobretot a partir de la dinastia Han, perquè la ubiqueu entre el segle II abans de Crist i el II després de Crist, fins i tot per això són ordenats, no?
Dos
abans, dos després. N'hi va tenir. Si el rol del polímata a l'antiguitat clàssica és el de mestre, a la Xina antiga serà el de funcionari de l'Estat. Que no s'ha de ser bonic. No? La cultura serà entesa com una eina generalista. No? Es busquen funcionaris polifacètics, polímates, en lloc d'especialistes en un tema en concret, no? Grans funcionaris de l'Estat, no? I aquí és on s'establiran, per exemple, totes aquelles proves, no? Els exàmens oficials sobre per accedir al funcionariat xinès, bla, bla, bla. I aquesta diferència també és concreta, ja per acabar, la nòmina de disciplines importants. No? Ja les hem vist, la dels grecs i romans, no cal repetir gramàtica, retòrica, bla, bla, bla. En canvi, per un polímata xinès, per exemple, la teoria de la música, l'art de l'endevinació, l'anàlisi crític de les obres d'art o la cal·ligrafia eren matèries importants al mateix nivell, no? Que la retòrica, la gramàtica, l'astronomia, la música, ho eren pels antics grecs. I jo crec que amb això podem acabar. Tots podeu ser polímates, com per exemple Omar Brito de Jesús, sempre i quan trobeu en què ser-ho, inserint frase motivacional, si no excel·leixes en cap disciplina actual, inventa't una nova.
Moltíssimes gràcies, Alberto Retxe, per aquest programa sobre els polímates. Ens emplacem a altres programes.
Fes el que vulguis.
Perfecte. Moltes gràcies per el programa.
A tu.
Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.